Ràdio L'Escala, serveis informatius.
Bona tarda, són les 5, us parla Abel Font. Notícies. 18 embarcacions i prop de 200 persones formen la 24a trobada de barques de vela llatina. La festa es va fer dissabte, atraient molt de públic que podia gaudir tant en terra com en mar d'aquestes embarcacions aparellades amb vela tradicional. Serà el tema d'obertura a l'informatiu d'avui, el que podeu escoltar d'aquí a just una hora al punt de les 6. Informatiu on bona part del temps es dedica a passar balanç del cap de setmana. D'una banda, amb aquesta trobada de vela llatina. D'altra banda, amb temes com la represa del cicle d'Arrel i amb Salero. Ple absolut al pati de l'Alfolí de la Sal amb els tres de Ronda, un grup que lidera Ramon Manent i que va provocar que s'exhaurissin les entrades amb una proposta basada en cançó marinera i de taverna. El mateix dissabte, la plaça de l'Església acollia una nova representació de Solitud 360 graus, un espectacle que per aquesta ocasió convertia la façana de la parròquia de Sant Pere en una gran pantalla digital de llum i de color, una representació amb la qual es completava la commemoració del 150è aniversari del naixement de Caterina Albert, Víctor Català. Avui al vespre, d'aquí a just 3 hores, al punt de les 8, ple ordinari a l'Ajuntament amb el conveni amb el Consell Comarcal per a recollida d'animals abandonats o perduts, com a punt central de la sessió. L'associació L'Anxova Peluda, per cert, ha convocat una manifestació abans del ple per oposar-se a una proposta que consideren que menys té la seva feina voluntària. Els esports passen pels resultats del cap de setmana i una nova victòria del primer equip de l'Escala, que ha començat amb bon peu la seva participació a la primera catalana. Segona victòria consecutiva, dos partits, dues victòries. En aquest cas, debut a casa, derbi gironí contra el Lloret i golejada de l'Escala per 4-1, amb gols d'Ignasi Massó, Ivan Toribio i Jan Valde. L'Escala és un dels quatre equips de la categoria que encara no ha deixat escapar cap punt. A l'agenda d'activitats, bàsicament repassem el programa de la Festa de la Sal i com a cirereta final, Sergi Corral ens porta el repàs de la previsió meteorològica per al que resta de jornada i per demà. Just després de l'informatiu, els esports, el Zona Mixta, amb Ivan García, amb la veu dels protagonistes i les anàlisis tècniques del cap de setmana a nivell esportiu. De moment, pràcticament un Zona Mixta monogràfic de futbol. I ara, la segona hora del magazín El Far, amb flash informatiu sobre la Conferència Mundial de la Tonyina amb el secretari general d'Anfaco, l'Ecopesca, Joan Vieites, interactiu avui dedicat a Mares i Oceanos, Comissió Europea, i en la càpsula de la recepta, l'escalenc Vicenç Folgado, avui cap a tres quarts, poc abans de tres quarts, ens parlarà de la coca de sardines. Acabarem, com és habitual, sabent el preu del peix, com ha anat la subhasta d'avui, en aquest cas a la Llotja d'Arenys de Mar. A totes i a tots, gràcies per la vostra companyia. Ara al Far, a les 6 l'actualitat local, a les 7 l'actualitat nacional, a partir de les 8 els musicals i a partir de les 11 les reemissions. A totes i a tots, gràcies per la vostra companyia.
Serveis informatius.
El teu punt de referència.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
El Far, amb Josep Maria Cano.
Benvinguts als que us incorporeu ara que són les 5 en punt de la tarda. Estarem amb vosaltres fins les 6 i en aquesta hora parlarem de pesca. Iniciarem el curs polític pel que fa referència a mesures amb voluntat de regular el sector pesquer. Però abans parlarem de la tonyina. De fet, ho fem tot seguit.
El Far, el programa mariner de Catalunya.
Porque hoy he empezado en Vigo la novena edición de la Conferencia Mundial del Atún. Se está haciendo en Vigo y participan 40 países. Se analiza pues la situación de la pesca, la situación de las conservas, hacia dónde va el mercado del atún, en definitiva, las principales empresas, las principales asociaciones del mundo relacionadas con el atún están estos días, bueno, de hecho, desde hoy hasta mañana en Vigo. Queremos hablar con Juan Vieites, que es secretario general de ANFACO, que es una de las entidades organizadoras de esta conferencia. Juan, buenas tardes, bienvenido, ¿cómo está?
Hola, buenas tardes, ¿cómo estamos? Muy bien, pues aquí en el desarrollo de la propia conferencia, que, bueno, ya se puede anticipar que es todo un éxito, ¿no?
Ya en marcha y supongo que con muchos retos sobre la mesa, sobre todo el del atún, ¿no? Que es una pesca, es un mercado tremendamente regulado y con muchas barreras que superar, ¿no?
Pues efectivamente, con más de 450 directivos de empresas que lideran y marcan el rumbo de lo que es la industria a nivel internacional de los 5 continentes, probablemente están analizando las tendencias del mercado del atún y sobre todo la situación de los stocks atuneros y su gestión sostenible, porque todos queremos tener peces para el mañana, además de ver una pesca y comercio sostenible y responsable, la propia innovación dentro del sector, en el mundo del atún, no solamente en lo que es la industria de transformación, de conserva, sino la propia el sector atunero de la flota, y la situación actual y las perspectivas futuras de lo que es el abastecimiento de esa materia prima, su transformación y su comercialización en América, en Asia, en Medio Oriente, en África, en fin, en definitiva, qué se está haciendo en el mundo del atún a nivel mundial y si vamos hacia un modelo social y medioambientalmente responsable y sostenible, y cuál sería para esa sostenibilidad y trazabilidad del atún, que sea un compromiso de todos y que entre todos juntos marquemos esa hoja de ruta desde Vigo para el mundo, ¿no?
A menudo el atún y su pesca, el sector atunero, ha sido puesto de ejemplo como símbolo o como ejemplo de la sobrepesca a nivel del mundo. ¿Cree que se ha sido justo o no?
Bueno, yo creo que los datos científicos están ahí sobre la mesa, ¿no? Y realmente, quitando, si hacemos un caso aparte de lo que es el tunus tinus, que es el atún rojo, el resto de las pesquerías de atún, tanto del patudo como del lo que es el yellowfin, o que es el atún claro que conocemos en el mercado, o lo que es el atún blanco bonito del norte, que también conocemos, o el atún normal, que es el Ectimus casuomorphus pelamis, realmente estas especies no tienen grandes riesgos. Alguna vez se abre alguna ventana de que, bueno, que hay una ligera reducción de los stocks, pero en ningún caso llegan a estar en desequilibrio total de que propongamos tan en riesgo que no podamos tener peces para el mañana, como digo yo, ¿no? Entonces, efectivamente, el atún rojo es un tema aparte, y eso sí que se han puesto medidas de gestión. En todo caso, los organismos regionales de pesca de todos los océanos siempre están muy vigilantes de esa sostenibilidad de los recursos, sí, porque habiendo unas flotas tan importantes como hay en todos los océanos, realmente es bueno que estemos siempre viendo desde el punto de vista científico cuáles son esa masa que hay de pescado en el mar y evitar que sufra un deterioro grande para que no tengamos de cara al futuro pues esos peces para poder transformar y los consumidores poder deleitarlos después, ¿no? Yo creo que en ese sentido se están haciendo las cosas medianamente bien. Siempre hay medidas de gestión que a veces a alguien no les gusta, pero yo creo que eso va en beneficio de todos y la sostenibilidad de los recursos es un imperativo de primer orden, ¿no?
Viendo un poco el planning del encuentro, mucho análisis de la situación actual, ¿se esperan grandes anuncios o en principio una toma de contacto?
Bueno, yo creo que efectivamente siempre en un evento de estas características siempre se espera algún anuncio, ¿no? Algún anuncio de toma de decisiones, en los cuales a nivel mundial somos conscientes de que hay muchos países que viven del atún, sobre todo países ribereños, y que no todos tenemos las mismas culturas, ¿no? Entonces, en ese sentido, siempre debemos buscar el cumplimiento de las normativas, de no pesca ilegal y no reglamentada, de cumplimiento de los derechos humanos en las tripulaciones o en las industrias transformadoras, etcétera, etcétera. Lo que nosotros llamamos el level playing field, ¿no? Y el cumplimiento de normas y vigilancia y control de las mismas, ¿no? Nosotros, España, como primer productor de la Unión Europea y segundo a nivel mundial, defiende de una manera significativa estos postulados para que podamos tener este lugar de protagonismo y siendo un gran player en el mercado, ¿no? Y aspiramos a que lo que se hace aquí en España realmente y en la Unión Europea pues se pueda trasladar a otras zonas del mundo, como es Asia, etcétera, o África, y que realmente podamos todos jugar con las mismas normativas y que la pesca ilegal la erradiquemos y que las leyes de esos países, sobre todo ribereños, pues pongan sanciones a quien desarrolle esta actividad o que haga trasbordos en alta mar para saltarse las normas a nivel nacional o internacional, en la cual siempre estamos buscando la sostenibilidad del recurso y los derechos humanos en el trabajo con el atún, ¿no?
Pues en todo caso, la tarde de hoy y el día de mañana, que vaya muy bien este encuentro, veremos estos anuncios y reflexionaremos sobre las conclusiones a las que lleguen ustedes reunidos estos días en Vigo. Que vaya muy bien, muchísimas gracias, Juan, un abrazo.
Muchas gracias a vosotros y las conclusiones las tendremos mañana ya a esta hora, ¿no?
Venga, pues estaremos atentos. Gràcies, hasta la pròxima.
Vale, gràcies, un abraço. Hasta luego.
Doncs així està aquesta reunió, de la qual, repeteixo, en farem un seguiment. Com fem sempre seguiment de les qüestions relacionades amb la pesca.
Navega amb el Far.
I de pesca en volem parlar els propers minuts perquè volem fer una projecció del que serà l'any polític relacionat amb el món de la pesca. I si us sembla, comencem aquesta anàlisi viatjant fins a la Comissió Europea. És per això que saludem a la representant del govern espanyol en aquesta comissió, la senyora Clara Aguilera. Clara Aguilera, buenas tardes, bienvenida.
Muy buenas tardes, muchas gracias.
Empezamos el curso escolar, el curso político, el curso de muchas cosas, también el curso de la Comisión Europea y empezamos mal, o al menos esto es lo que se respira en el sector pesquero, porque parece que desaparece la pesca engullido por el medio ambiente, ¿no? Al menos por lo que hace referencia a los títulos.
Sí, como dice, empezamos el curso de esta nueva comisión y de momento no pinta bien, sí, porque la cartera que está dedicada al sector pesquero europeo, hombre, que no figure por primera vez el nombre de pesca, desde luego demuestra una declaración de intenciones no demasiado positiva, y así lo he denunciado y lo vamos a seguir denunciando a esta situación como grupo político, el Grupo Socialdemócrata. Creemos que es una política que es competencia exclusiva de la Unión Europea, que además está en el tratado y que afecta a un montón de gente. Este sector pesquero no se puede hacer un menosprecio ya en la cartera, ¿no?
¿Cómo lo justifican? Seguro que lo deben haber preguntado. ¿Cómo justifica la desaparición del concepto pesca en el título de la comisión?
Bueno, lo justifican en lo que llaman formalmente el portfolio, justifican que, bueno, no hacen mención expresa a justificar el por qué desaparece, eso no lo mencionan, pero justifican que la actuación en los mares y en los océanos y la nueva tipo de economía circular y la nueva situación requiere que abordemos una amplitud de mira, y eso parece ser que la consecuencia de todo ese sesudo pensamiento es que haya que restringir algunas palabras. Por eso han decidido poner medio ambiente y océanos. Océanos, bueno, es decir, no dice nada para el sector pesquero, y sí que declara, bueno, hace una manifestación de declaración de intenciones que no nos gusta. Hay una justificación muy genérica, como si las nuevas necesidades de las demandas hicieran imprescindible prescindir de algunas cosas, aunque no lo dice manifiestamente. Yo tengo la oportunidad de reunirme en esta semana, que tenemos pleno de Estrasburgo, con el candidato a comisario, y le preguntaré personalmente, es decir, qué opina él de esta encomienda que le ha dado la señora Van der Leyen, que es la nueva presidenta de la comisión.
Candidato a comisario, de momento todavía no es comisario.
Sí. No. Tiene que pasar por el Parlamento Europeo y la audición, y que el Parlamento no haga objeciones y diga que no está de acuerdo con esa propuesta. Son candidatos hasta que no sean ratificados por el Parlamento.
Decía que, bueno, más allá de una cuestión de nomenclátor, una cuestión de título, hay una intención clara en esta decisión. A mí me hace gracia el hecho de que le ponen océanos cuando en Europa solo hay uno. Y en cambio, mares hay muchos, ¿no? Como por lo menos tres. Es un poco menospreciar sobre todo el sector más artesanal de la pesca, que es el que más nos afecta a nosotros.
Sí, menosprecian al artesanal y al industrial y a todo, es todo lo que lleva a ese sector aparejado, porque no poner esa generalidad, como usted bien dice, ya podían haber puesto mares y había alguno más que océano, pero en fin, yo creo que ha sido una ocurrencia. Lo que hemos visto de esta nueva presidenta de Comisión Europea es que los nombres está teniendo bastante polémica, no solo en este, sino en otras carteras. Yo no sé si esto es una declaración de intenciones y, bueno, y diga por dónde va a ir, que no pinta bien, o a lo mejor lo que pretende es que nos entretengamos en esto y no entremos en otras cosas. Cualquiera sabe. Pues, en cualquier caso, nosotros no vamos a callarnos y creemos que la pesca debe figurar como tal en la nomenclatura de la nueva comisario.
Pues vamos a las otras cosas, porque más allá del título, más allá del nombre, principales retos para esta legislatura que empezamos ahora, ¿cuáles son, Clara?
Bueno, primero lo primero que vamos a comenzar es con el FEM, que se nos quedó sin aprobar en la anterior legislatura, que es el Fondo Europeo Marítimo Pesquero. Es el fondo que más repercute en este sector, más importante para el sector, y bueno, no hace falta aprobarlo, ¿no? Todo ello, además, vamos a ver si, bueno, hay una propuesta por parte del Parlamento que es bastante diferente a la propuesta de la Comisión. Y, por tanto, ahora vamos a ver la fase de trílogo en qué queda este fondo. Esta es de las cuestiones más importantes porque va a marcar dónde van los dineros de la política pesquera, pero no solo esto, sino también tenemos un reglamento importante que comienza el debate, porque la anterior legislatura empezó, pero no llegó tampoco ni siquiera a poderse aprobar en comisión, que es el reglamento de control pesquero. Uh-huh. Es decir, un nuevo reglamento para el control de las pesquerías también es otro elemento que ya tenemos de propuesta en el Parlamento y en discusión para los próximos meses, así como, bueno, pues, también vamos a ver este año todos los años, pero nos preocupa la situación de que se haga con el reparto de TAP y cuota, que se hace anualmente, como usted sabe.
Sí.
Y bueno, que teóricamente debe atender a lo que dicen los informes científicos. No siempre es así, pero vamos a ver, también se anuncian importantes recortes en algunas cuotas y en algunas TAP, y eso pues nos preocupa esa situación. Sin lugar a duda, tenemos también, bueno, propuestas de nuevos acuerdos, renovación de acuerdos pesqueros, dos importantes, Guinea-Bissau y Mauritania, para la flota, estamos hablando para la gran flota europea, y que también tienen que renegociarse ahora, en los próximos meses. Bueno, pues estas son algunas de las cuestiones más importantes.
Déjeme ponerle un par encima de la mesa. Por un lado, supongo que debe ir incluido en el paquete de control de pesca, ¿no? Pero todo el tema de los descartes y cómo se controla el tema de los descartes, si finalmente se implementa o no el tema de la videovigilancia a bordo. Por un lado esto, y por otro lado la aplicación del plan de pesca demersal, que de alguna manera supone un esfuerzo muy grande para la flota del Mediterráneo y que también se aprobó en el anterior mandato, pero que se tiene que desenvolver, ¿no?, desarrollar en este, y que se prevé complicado.
Bueno, empiezo por el final. En cuanto al reglamento que aprobamos del Mediterráneo para flota de demersal, el arrastre, Ya hay un acto delegado sobre la mesa que, si no hay ninguna objeción por parte del Parlamento, se pondrá en marcha, que es para llevar a cabo en el primer año, que es en el año 2020, poner acá la reducción de esfuerzo pesquero que correspondería uh-huh. a ese primer año a la flota. Yo creo que es seguramente, estoy convencida de que el sector le da mucha preocupación, pero creo que con la situación de algunas pesquerías había que adoptar medidas, y yo creo que la reducción del esfuerzo pesquero en el Mediterráneo es una mejor opción que los TAPs y cuotas, y por eso vale. fue la opción que aprobamos. Por lo tanto, ahora ya tenemos ya la propuesta de acto delegado para que haya una reducción de esfuerzo pesquero tal y como se aprobó ya en el primer año. Uh-huh. Y espero, bueno, pues que poco a poco los tres países afectados por igual, España, Francia e Italia, pues se tomen en serio estas medidas y negocien sobre todo, algo que es muy importante, la puesta en marcha de este nuevo plan de gestión, pues se negocie con, en el caso español, con las comunidades autónomas y con el sector pesquero, para que nosotros tenemos 5 comunidades autónomas sí. que repercuten en ese territorio, y hay que negociar y hay que ponerlo en marcha y hablar, por supuesto, con el sector uh-huh. para que se vea implicado en esa toma de decisiones. Y la otra cuestión que me planteaba, que tiene mucho que ver el reglamento de control con el tema de control de los descartes, efectivamente, y el tema de la videovigilancia. Ahí hay muchas posiciones muy encontradas. Efectivamente, hay quien está demandando que haya un sistema de videovigilancia. Habrá que ver cómo esto se articula. Sin demasiados sistemas muy agresivos en el sector, pero sí que tendremos que tener en cuenta, y lo digo tendremos porque yo soy la ponente de ese reglamento, del reglamento de control, tendremos que tener en cuenta y hablar con el sector, y para eso vamos a tener la oportunidad en el hearing que vamos a hacer en noviembre, uh-huh. pues decir que, bueno, que toda la flota, mayor o menor medida, pues pueda colaborar, ¿no? Y a mí me consta que los artesanales, que, bueno, pues es una flota pues muy pequeña, que tiene pocos recursos, también poca gente que va en un barco pequeñito, muchos de ellos, sí. pues no se le puede exigir lo que a un gran buque. Uh-huh. Y por tanto, eso habrá que ser sensible, aunque colabore también en los temas de control, pero no, la exigencia tendrá que ser diferente. Bueno, en todo ello vamos a comenzar ahora ese trabajo.
Y déjeme dos cuestiones finales muy muy rápidas. Por un lado, ha sido polémico ha generado una cierta expectativa. El hecho de implementar la posibilidad de que se implemente un salario mínimo interprofesional en el sector pesquero, es decir, que los trabajadores del sector pesquero, los pescadores, tengan un salario mínimo internacional. No sé si esto va a ser cuestión de debate y cuál va a ser el posicionamiento.
Bueno, nosotros como grupo político llevamos mucho tiempo trabajando porque haya, no ya en el sector pesquero, sino que haya un salario mínimo interprofesional a nivel europeo, general, porque creemos, aunque ahí todavía subsisten grandes diferencias entre unos países y otros, creemos que para los trabajadores sería bueno un establecimiento de un salario mínimo interprofesional para todos los trabajadores, no hablo solo del ámbito pesquero, sino para los trabajadores en general. Lo mismo que se ha hecho el esfuerzo por parte de este gobierno de subir ese salario mínimo, pues que hubiera un esfuerzo general. La cuestión del sector pesquero lleva otros condicionantes añadidos, es decir, y es porque hay que mejorar su situación de contratación y todo. Por lo tanto, todo lo que vaya a mejor de esa situación sería bueno. Lo que no podemos es justificar que haya sectores que sean como los parientes pobres y por eso haya que justificar menores salarios, ¿no? Es decir, habrá que ver cómo se mejoran también profesiones tan dignas y tan que cuestan tanto, pues como la de la pesca o la agricultura, ¿no?
Correcto.
Y que tengan, pues adquieran la misma dignidad. Por eso es lo que luchamos, y no tengan que ser siempre los que cobren menos de la sociedad.
Y una cuestión final, y va muy ligada a la actualidad del día de hoy, ¿no? Hoy hemos visto cómo se anuncia que el precio del crudo ha subido un 20% por el ataque a las refinerías saudíes. El otro día hablábamos precisamente con la gente de Cepesca, que nos decía la posibilidad o el anuncio que se hizo de un posible impuesto sobre el gasoil en la cuestión de la pesca. Por tanto, tenemos la subida del precio del crudo a las puertas, un posible impuesto en una flota, la española, antigua y con, en muchos casos, con motores sobredimensionados. Y con un FEM que en principio no prevé la renovación de flota. Aquí tenemos un pastel muy gordo.
Lo tenemos, pero todavía está todo por decidir y por hacer. Es decir, tanto el FEM, ¿qué parte de flota se puede modernizar y qué aspectos? Eso no está decidido, ¿eh? Uh-huh. Hay opiniones diferentes en la Comisión, el Parlamento y el Consejo, pero no está decidido. Es decir, vamos a ver hasta dónde se llega ahí. Y por otro lado, el aspecto de subir un impuesto, es decir, a determinados sectores, creo que eso hay que pensarlo bien antes, muy, muy bien, la repercusión que tiene sobre unos sectores, y no vayamos a dar tiros fuertes a un sector que desde luego lo que necesita es más apoyo. Yo creo que, aunque son anuncios, todavía para que sean decisiones concretas queda mucho. Ya veremos.
Pues Clara, lo miraremos desde aquí y ante cualquier duda se lo consultaremos. Un abrazo muy fuerte, buen inicio de curso y paciencia que le viene mucho trabajo. Muchísimas gracias.
Sí, un abrazo, gracias a ustedes.
Hasta luego.
Doncs arribem així a dos quarts. Després seguim parlant de pesca amb el director general de Pesca de Catalunya.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Listen to me, boys.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Dos quarts de sis. Hem sabut una mica quins són els principals reptes que ens arriben de la Comissió Europea, que tot just ara comença, com explicàvem, amb un cert mal peu, aquest nou mandat, aquesta nova legislatura. I és que la desaparició del la terme pesca no ha agradat bàsicament a ningú del sector. I moltes altres qüestions que estan a hores d'ara en l'ànim damunt de la taula d'aquesta Comissió Europea. Si us sembla, mirem-nos-ho des de casa, mirem-nos-ho des de Catalunya, des de la nostra zona. Deixeu-nos saludar al director general de Pesca i Afers Marítims de la Generalitat, el senyor Sergi Tudela. Senyor Tudela, molt bona tarda i benvingut.
Sí, molt bona tarda, moltes gràcies.
Deixem que li pregunti primer per això, no? Sembla que la Comissió Europea desapareix el terme pesca i això no fa massa gràcia.
Bé, jo no li donaria més importància. Bàsicament recull una mica el que és la nova dinàmica a nivell internacional, aquest èmfasi que hi ha últimament pel concepte d'oceans, no? En aquest sentit, nosaltres no li donem major importància. El que importa és que les polítiques que desenvoluparà doncs, siguin les correctes i vaja, vull dir, crec que se li ha donat un vot de confiança i no, d'alguna manera, no valorar massa negativament des del començament.
El que sí que ens arriba des d'Europa, o esperem que ens arribin quan es comencin a repartir, són els FEMs, aquests ajuts al sector marítim i pesquer.
Sí.
Uns FEMs que en principi, la senyora Aguilera ens ha dit que no està definit exactament com, per on aniran, però que aquí a Catalunya, des de les diferents cofradies, ens havien dit que, home, seria interessant que vingués la renovació de flota, la modernització d'una flota que, d'altra banda, està envellida.
Sí, anem a veure, aquí nosaltres, això no és que comenci tot ara, al contrari.
Sí, és a dir, no, continua.
Ja portem ja molt de temps i des de Catalunya doncs tenim un projecte comú tots plegats amb el sector, hem fet documents de posicionament, hem anat ja a Brussel·les, hem participat, hem fet lobby, hem parlat amb els europarlamentaris, d'alguna manera està molt avançat el projecte. De totes maneres ens continuen preocupant certs aspectes que, jo faria un èmfasi en tres aspectes, bàsicament, no? Un és el tema de les vedes, les vedes tal i com les coneixem nosaltres, no? Aquestes aturades biològiques d'un o dos mesos, no? Que els nostres pescadors d'una manera sistèmica, no? Efectuant des de fa anys, doncs amb la nova proposta que tenim ara sobre la taula no serien subvencionables en aquest moment, només serien circumstàncies més extremes, no? D'un mínim de tres mesos, en el cas de que hi hagi una pèrdua de més d'un 30% de la rendibilitat de l'activitat, sí. És a dir, un tipus d'actuació que no són les nostres vedes mediterrànies, no? Per tant, aquí sí que tenim un front obert, encara. Després, un aspecte essencial, no? I és el reconeixement per aquest concepte de pesca costanera, pesca litoral tan mediterrani, no? És a dir, sembla sí que en la proposta actual és una mica, hem caigut al reduccionisme, no? Del blanco-negre, no? O és artesanal o estem parlant de pesca industrial, no? Quan en el Mediterrani, precisament, hi ha un tipus de pesca, que és la pesca costanera litoral, no? Que bàsicament és tota, no?
Sí.
Que es caracteritza, doncs, per activitat diària, per un producte, diguem, en fresc, no? Que arriba directament als consumidors en hores, no? És a dir, aquest tipus de pesca doncs, no està reconegut com a tal, no? De manera que això, a l'hora de, diguem, veure's reflectit en les diferents línies d'ajuts, doncs, està perjudicat, no? Per tant, aquí encara ens queda feina per fer, també, no? I després també aquest model mediterrani, no? És a dir, que permeti aquesta regionalització, no? Que en els programes operatius que es desenvolupin, doncs es pugui distingir entre el que serien les façanes atlàntiques i hi hagi un FEM mediterrani, Això potser és una cosa que haurem de negociar més a nivell de l'Estat quan arribi el moment. I finalment, i aquest és l'últim, és que reculli i doni suport a aquesta política de apoderament del sector, tant nostre també, aquesta cogestió que també és vista amb tan bons ulls a Europa, no?
Ah, ara, digui'm.
Sí, No, no, bàsicament aquestes són les línies en les quals doncs, ja portem més d'un any i més de dos treballant. Sí, sí.
Ara anem a la cogestió, que sens dubte és la nineta dels ulls, no? És una iniciativa que s'ha impulsat des d'aquí, des de Catalunya, i que només fa que recollir adhesions i felicitacions i gent que ho veu amb molt bons ulls. Però deixi'm aturar-me un moment previ al que explicava, i és Europa sembla que li costi entendre la nostra pesca, sembla que li costi conceptualitzar el que és la pesca de la Mediterrània, aquesta pesca tradicional que nosaltres d'alguna manera som en formem part, no? I ens hem de passar doncs temps explicant-los, no? Que ens ajudin. Per una banda això, i per l'altra banda, això que deia dels ajuts és un contrasentit amb l'esforç que fem a Catalunya deixant de pescar durant determinades setmanes l'any, perquè ara no ens ho reconeguin. És un engerro d'aigua freda.
Sí, sí, això és cert, és a dir, sempre és costa amunt pels mediterranis, no?, en general, vull dir, quan anem per Europa, doncs les polítiques que primen són les atlàntiques, per volum també, i per no?, passa que, clar, les nostres polítiques mediterrànies són polítiques, diguem, de menys quantitat, però de més valor afegit, no?, de més qualitat, de més socials, més culturals, no? Aquest model és difícil, Tot i que recentment tenim un bon exemple de com ens n'hem sortit, no?, aquest famós pla multianual de gestió de la pesca d'arrossegament que estem a punt d'implementar, no?, l'1 de gener hi haurà un nou sistema de gestió de la pesca. Aquí sí que ens en vam sortir, finalment, Europa ens volia imposar un model d'aquest d'atac i quotes, no?, com a l'Atlàntic, aquí al final han entès, no?, que hem de fer una gestió del temps de pesca, dels dies de pesca, és a dir, realment aquí, i des de Catalunya, doncs fem especial atenció, nosaltres anem sovint a Brussel·les, demà passat som a Brussel·les amb tot l'equip de la direcció també, és a dir, perquè aquesta tasca, no?, diguem, de pedagògica, doncs, s'ha de continuar fent, És veritat que fins ara hem tingut uns comissaris mediterranis que el que diré sembla una mica un contrasentit, no?, però és així, no?, de vegades els comissaris mediterranis cauen en haver de ser d'alguna manera més papistes que el papa, per dir-ho, no?, a l'hora de no beneficiar el Mediterrani per tal de demostrar que no estan beneficiant la seva, no?, les seves flotes, no?, és a dir, han de demostrar, no?, que no estan fent una política, diguem, diferent, no? En aquest sentit, ara tenim un comissari nou, absolutament d'una zona d'Europa absolutament diferent, del Bàltic, no? Sí. Aquest comissari Sinkevicius, per cert, joveníssim, una
persona, 28 anys.
De 28 anys, sí. 28 anys. I és una incògnita, no?, veure si ell doncs podrà assumir, no?, entendre aquesta especificitat mediterrània i d'alguna manera doncs ser una mica més receptiu.
Home, i el concepte cogestió, no?, vostè deia ara que és un concepte que, i és veritat, no, només fa que recollir adhesions d'alguna manera, no?, adhesions, vull dir, felicitacions, adhesions cadascú a casa seva com vulgui, però sí que és veritat que està sent reconegut arreu de tota Europa.
Sí, s'està escampant com una mica l'efecte taca d'oli, És a dir, en aquest sentit estem satisfets, a casa nostra funciona bé, estem en procés de crear-ne més, de comitès de cogestió, bé, és el que sabem, no?, que a Europa doncs es veu amb bons ulls. No és que la proposta actual del FEM vagi en contra de la cogestió, al contrari, De fet, s'ha inclòs una esmena que, de fet, nosaltres vam ajudar a presentar, que d'alguna manera reconeix o encoratja, no?, a la gestió, diguem, participativa, no?, o gestió apoderada dels sectors, no? No parla de cogestió perquè alguns estats no els agrada, no?, d'alguna manera pensen que poden perdre poder, no?, sobre el sistema, sobre la política, però vaja, la filosofia la recull, no? També és veritat que també el que se'ns diu, no?, és que la proposta de FEM que s'està desenvolupant és una proposta molt simplificada i bàsicament tot allò que no recull no vol dir que no hi sigui, sinó que al contrari, és a dir, tot allò que no hi és vol dir que pot ser-hi si no està expressament negat, no? en el text. Per tant, doncs, bueno, aquí hem parlat amb el ponent diverses ocasions i ell és bastant optimista en el sentit de que sí, de que la proposta actual preveu, doncs, bàsicament el que estem parlant és que pugui finançar el funcionament d'aquests comitès de cogestió, no? No estem parlant parlant de pagar sous, però sí, diguem, el que seria el funcionament i sobretot el seguiment científic. Necessitem un seguiment científic. El nivell de la cogestió és un nivell més local, no? Per tant, aquí hem de fer un esforç més gran de gestió i de seguiment científic dels estocs pesquers, no? Aquests estudis científics han de ser a un nivell més detallat, no? Per tant, això sí que volem que ho reculli aquest nou FEM.
Deixi'm preguntar-li un parell de qüestions, una relacionada amb la demersal, no? Amb l'arrossegament,
sí,
que, com deia,
plan,
exacte,
sí.
Van lograr parar tota aquesta política de taxes i quotes, però ens hem quedat amb una gestió del temps de pesca que neguiteja el sector pesquer per la reducció que suposa, no? Un 10% a partir del gener i fins a un 40% al llarg dels següents anys. Això per un costat, i per l'altre tot el control d'allò que en diuen els descartes, el desembarcament...
Els rebutjos.
Exacte,
sí, sí,
els rebutjos. El desembarcament de tot el peix que es pesqui i a partir d'aquí que allò que no tingui valor comercial també sigui desembarcat per poder controlar i donar-li una viabilitat, suposo, no? Són dues qüestions que preocupen molt al sector. No sé si des de la Generalitat s'ha previst algun tipus d'explicació, taula rodona, conferència, no ho sé.
Bueno, nosaltres ara estem precisament fent el que hem de fer nosaltres, no? Que és negociant, bàsicament, anem a pams, no?
Sí.
El cas del pla multianual europeu, no? De les pesqueres demersals, ara estem a la fase en la qual els estats membres han de decidir internament la lletra petita, no? La lletra petita, és a dir, la música ja la tenim, el reglament està aprovat, no? Però la lletra petita, és a dir, com s'aplicarà el detall, no? I això és cada país que ho ha de negociar. Aleshores, aquí estem a expenses en aquest moment del procés de negociació de l'Estat. I esperem i tenim notícies de que en les properes setmanes doncs ho aclarirem. Nosaltres hem estat molt actius, la consellera mateixa s'ha implicat personalment també i bàsicament davant del ministre i de la secretària, i aquí nosaltres som molt bàsicament el que volem demanar és un sistema flexible en el qual aquests dies de pesca, no, reconeguin la nostra estructuració del sector natural, que és la de les confraries, i que siguin les confraries les que tinguin la flexibilitat de fer aquesta gestió conjunta dels dies de pesca, no? Més que un sistema basat en barco per barco, tu barco, tu tal barco, tens tants dies, no? Que siguin les confraries les que puguin gestionar el conjunt de dies de les seves flotes, perquè és un sistema molt més nostre, no? Per tant, estem aquí, és aviat, és a dir, nosaltres estem negociant amb l'Estat en aquest moment i també d'alguna manera, doncs, buscant complicitats amb altres autonomies, amb altres comunitats que tenen les properes a nosaltres, bàsicament Balears i València, doncs tenim una posició, un posicionament idèntic, bàsicament, perquè tenim el mateix model de pesca. Per tant, aquí encara no ha acabat la partida, no? Per tant, d'aquí propera poques setmanes ja haurem de saber com evoluciona, Pel que fa als rebutjos, anem a veure, aquesta política ja està adoptada. Malauradament, aquí sí que no estem contents, és a dir, nosaltres vam dir des del principi que això era una política atlàntica, i com deia abans, és a dir, era una política que podia tenir sentit, també em diuen des de l'Atlàntic, que tampoc no en té per l'Atlàntic, però aquí no m'hi posaré, però al Mediterrani decididament no. Aleshores, aquí, en l'últim moment de la negociació, va caure la possibilitat de fer una excepció al Mediterrani, precisament va caure per aquest aspecte que jo deia abans, no? De com la comissària en aquell moment, que era mediterrània, era d'un país mediterrani, doncs no volia d'alguna manera evidenciar com que tenia algun tipus de tracte de favor cap a la seva regió, no? I, és a dir, bueno, en tot cas, jo no crec que en aquest moment ens estigui massa, és a dir, simplement penso que la manera com s'està implementant, doncs, de moment no, és bastant neutra amb respecte a les nostres flotes, i també haurem de seguir molt de prop, òbviament, a l'evolució en el futur.
Em queden moltes qüestions a preguntar-li, les anirem preguntant al llarg de les properes setmanes, des de la renovació dels acords pesquers fins a la implantació d'aquest salari mínim interprofessional, de qual se'n parlava aquest agost, fins a l'impost del gasoil pesquer, que aquesta és una qüestió molt de les darreres setmanes, amb l'agravant del que està passant avui, no? Aquest augment a tots els mercats internacionals del preu del gasoil. Jo crec que l'última qüestió que li puc formular és precisament aquesta, no?
Sí.
El tema del gasoil, que això toca i molt a la nostra flota.
El tema del gasoil és la gran espasa de Damocles que tenim i que sempre ha tingut el sector, i no és l'únic sector, òbviament, el transport i molts sectors estratègics que òbviament també estan directament, depenen directament, no? Anem a veure, veurem com evoluciona en aquest moment, doncs, el la nostra flota té una rendibilitat molt justeta, tot i que aquest any sembla ser que és un any bo, en quant a captures. Hem de millorar la comercialització per tal de poder millorar encara més el rendiment, no?, d'aquestes captures. Òbviament, si entréssim en una dinàmica internacional, una externalitat, no?, una externalitat a les polítiques que nosaltres, purament pesqueres, en les quals nosaltres incidim, no?, i que impliqués, doncs, un canvi d'escenari mundial, aquí, òbviament, no és cap secret, patirem o patiríem, és a dir, però no ens avancem als esdeveniments, i això sí, seguim-los molt de prop, eh? De fet, fixeu-vos, si em permeteu l'anècdota, no és tant una anècdota, és important. De fet, abans d'ahir va haver una jornada important a Girona, precisament, sobre el futur del sector, i un patró major de Girona em va plantejar, escolta, ara que estem parlant aquí d'implementar l'estratègia marítima de Catalunya, buscar projectes transformadors, no?, per què no comencem a treballar sobre un prototipus, no?, d'embarcació de llum, per exemple, elèctrica, i doncs em sembla que és el tipus de, no, el tipus de projecte, em sembla molt oportú en el moment actual, no? És a dir, penso que hem de tenir imaginació i no només pregar perquè no passin les coses dolentes que podrien passar, sinó que ens hem de començar a preparar en tots els sentits.
Doncs, senyor Tudela, si ens permeten, contactarem amb vostès a Brussel·les per fer un seguiment de tot el que estiguin allà parlant i tot el que pugui ser explicable des d'aquí, des de la ràdio.
Cap problema.
Ha estat un plaer saludar-lo i conversar amb vostè avui aquí a
FAR. El plaer és nostre, com sempre.
Moltíssimes gràcies. Fins ara, director. A reveure.
Adéu-siau.
Doncs, Sergi Tudela, director general de Pesca i Afers Marítims de la Generalitat, que serà, sens dubte, protagonista els dels propers dies arrel d'aquestes reunions que mantindrà al llarg d'aquesta setmana a Brussel·les. 3:15.
El FAR, produït per Ràdio L'Escala, Ràdio Arenys, Canal Blau, La Cala Ràdio i Ràdio Delta per la xarxa de comunicació local. Avui cuinem amb
Vicenç Folgado. El xef del restaurant Orígens de l'Escala ens apropa una recepta amb el peix blau com a protagonista, una combinació de diferents productes i ingredients que farà que us llepeu els dits. Preneu una nota.
Hola, bona tarda. Comencem amb una coca de sardines amb lletons saltats, brots de ruca, vinagreta cítrica i festucs amb coco. Aquest plat, bueno, és una mica una mescla amb mar i muntanya, combinem la sardina amb els lletons. Els lletons és una part de la vedella que utilitzem nosaltres, que es troba, és una glàndula que es troba a la caixa toràcica de la vedella. Llavors són de vedelles joves i el lletó és una peça bastant especial que s'ha perdut bastant amb el temps i, bueno, és algo que hem recuperat perquè és algo, un producte que és molt molt predilecte, és algo que té un gust molt intens i és molt bo. Llavors nosaltres el primer que fem és netejar el lletó. El que fem és ficar-lo a bullir, fent com un brou, el posem a bullir dins d'una olla amb una mica d'espècies, una mica de verdureta, i el que fem és deixar el coure'l durant una horeta, més o menys. Una vegada el tenim cuit, deixem que refredi i simplement es treu una pell que hi ha i ja està, el tallem a trossets petits, i el que fem amb el lletó és simplement saltejar-lo amb una mica de sal, pebre, oli d'oliva i un pèl de mantega, que el que fa és donar-li un toc cruixent. Reservem el lletó, per un costat ja tindríem el lletó tractat, i per l'altre tenim la sardina. La sardina és un peix molt econòmic, molt bo, molt saludable, i el que fem amb la sardina és simplement la netegem ben neta, traiem totes les escates, la filetegem, mirem de tallar una mica la ventresca i les nines que puguin molestar, li fem un marinat de sal, sucre, durant una horeta amb una mica d'espècies, i el que fem és donar-li un toc així de marinat molt suau, per mirar de conservar totes les seves propietats. I simplement el que fem és després una coca, un pa de coca molt simple, val? I la presentació d'aquest plat és agafar la coca, fer una petita amanideta amb els brots de ruca, val? I el que fem és ficar la base de la coca a sobre del boquet de ruca, i fiquem les sardinetes, vale, prèviament marinades, a sobre de la coca, i després per sobre hi fiquem el saltat dels lletons ja prèviament doncs tractat com acabem d'explicar. Llavors, per enderesar una miqueta la manideta aquesta, el que fem és fer una vinagreta cítrica, que simplement fem una vinagreta tradicional de tota la vida, amb una mica d'oli d'oliva, vinagre de modre, i fiquem un toc de mostassa, després hi fiquem uns festucs picats, coco natural ratllat, o el podem picar també amb el ganivet, i la ratlladura de llimona, de taronja, de lima, del que nosaltres vulguem. Bueno, li dona un toc fresc que sempre és agradable.
Doncs prenem la nota, ho provarem. Té molt bona pinta.
Segueix la llum del far. Varador 2000 us ofereix el preu del peix.
34, 33, 32, 31, 30, 29, 28, 27.
El preu del peix.
I avui el preu del peix ens porta cap a Arenys de Mar amb la Isabel González. Què tal, Isabel? Molt bona tarda.
Molt bona tarda, què tal? Doncs sí, aquí ens trobem a la confraria d'Arenys de Mar, que hem de dir que nosaltres és la primera setmana que tornem des que estem fent programa. Vaja, vam començar la setmana passada, però sí. La setmana passada per aquesta zona doncs no vam saber com havia anat la cosa. Hem triat un dia on l'activitat, almenys no sé si hi haurà hagut molta o poca, però ha acabat aviat, perquè ara la confraria, a part d'en Martí, que sempre hi és, no hi ha ningú més. En tot cas, Martí, que deia'ns què tal, molt bona tarda i ben trobat. De nou.
Bona tarda a tothom.
L'home que no fa vacances, que ara parlàvem abans de saber com ha anat la setmana, o com ha començat la setmana, millor dit, com ha anat aquest agost, com hem feinejat, hi ha hagut molta cosa, com ha anat tot plegat?
A part de la setmana passada, que va ser mal temps, sense sentit, totes les altres setmanes, gràcies a Déu, s'ha pogut treballar bastant bé. El dematí hi ha hagut una miqueta de tot, de sardines, aceitó, alguna aigua d'escata durades, hi ha hagut bonitos, en sentit també n'hi ha hagut, i a la tarda, doncs, ha començat el matí, també per al matí, els onsos de cada dia, 700-800 quilos, per a tot el dia, les 3-4 vaques que hi ha, i els onsos aquest any s'estan aguantant, encara una mica més petits, s'estan aguantant, perquè no són tan grossos, però s'estan aguantant bé el preu de 10, 11, 12, 4, no, 4, 4, no, vull dir, 4 ja és la part de Girona, que són molt grossos, això sí, i aquí s'ha aguantat molt bé, de 8 i 9 i 7, avui també igual ha passat el mateix.
Per tant, podem dir que de sonsos estem tenint força i bé, els sonsaires són els que millor s'ho estan guanyant, en canvi, bé, precisa, matisa.
Home, els que són més o menys els que van treballant millor, que són els sonsaires, han dit els arrastres petits, si hi ha una miqueta de venteca aquests dies, si la setmana passada va haver-hi venteca, no van poder treballar tota la setmana. Les camarlars, si hi ha miqueta de vent i mar de fondo, tampoc en poden portar. També està fallant aquests dies. La gamba, ara la gamba, portem 3 setmanes que la gamba ha fluixat molt. En canvi de portar-ne 70, 80, 90 quilos, en porten 30, 25, 15, o no agafen...
Ha baixat molt, això.
Ha baixat molt. No sigui que siguin les correnties que hi ha moltes correnties, i el que estan veient. I el temps encara està molt calorós, molt, i les aigues no acaben de refredar encara.
I això sumat també a la mala mar que hem tingut a la darrera setmana, doncs tot ha influït una miqueta perquè la pesca baixés una miqueta, no? Això no sé si ha fet augmentar el preu o...
No, augmentar el preu no. Augmentar el preu les coses principals, la gamba, les camarlà, els llenguados, les còrpores, els dentos... Això
aquest sí que n'ha augmentat.
Ah. Això sí que ha augmentat una miqueta els preus. Vam dir que la salassada va acabar la gamba a 90 la grossa, 70 la mitjana i a 36 la petita. Vull dir, perquè avui s'ha augmentat... No n'hi ha hagut quasi bé, ja podria ser, però hi ha hagut uns 30 o 40 quilos en 3 barques, que és molt poca cosa, però el que hi ha ara és molt de peix de batalla, molt de bossuguet, sorell, variades, peixells, molls blancs, molls vermells també n'hi ha bastant, i els calamassos comencen a sortir. Donem gràcies que comencen a sortir els calamassos, perquè si no, al mes d'octubre ja tindrem mica del problema.
Home, jo hem passat aquí a l'octubre, estava en ple calamarenys i no teníem calamars, per tant, que comencin a sortir una miqueta és bona senyal, almenys, per aquest 2019.
No, anem al mateix ritme, anem al mateix ritme, que no n'hi ha...
Sempre em porta la contrària, en Martí, no sé com tu fas, però l'any passat no n'hi havia pel calamarenys, jo ho recordo.
Sí, que va haver-hi, n'hi va haver-hi. Jo vaig vendre la subhasta el dia 5, que es farà el dia 5, la subhasta d'Arenys, a Nou Calissai.
Sí.
Jo vaig vendre uns 25 quilos de calamassos d'Arenys de Mar.
Home, però patíem una miqueta, Martí, no?
Van patir fins a l'últim moment, això segur, van patir fins a l'últim moment, però bueno, al final se va poder fer la subhasta. i aquest any es tornarà a fer el dia 5 d'octubre la subhasta del Calissai.
Bueno, i es comencen a veure, els calamars?
Sí, els que hi ha hagut avui ja podrien tindre calamars per vendre el dia d'això, però no, no massa macos, molt, molt remenats, perquè hi ha molta sorell, besugo i peixell.
Per tant, el que tenim aquí aquests dies, el que més quantitat tenim és aquest peix de batalla, conegut.
Sí, més de batalla, sorell, besugo, molls blancs, bueno, molls blancs no és batalla, però també agafen més, i peixellets i tot això. Vull dir que això, aquesta gent que venen de, que són de fora de marroquins, pues són els que els interessa més amb ells, perquè en compren molta i en agafen molta.
Dèiem, sonsos bé, la gamba ha baixat una miqueta, peix de batalla, doncs bé, alguna altra espècie, alguna altra cosa que hagi davallat durant aquestes setmanes o que, pel contrari, hagi pujat una miqueta?
No, és el mateix cada dia. Si la maira va sempre tampoc ens ha sortit massa, les bròtoles sí, els camarlaies et dient que si no el temps no canvia no, per fora no poden anar-hi, no van tan fora com a la gamba, però no en agafen tant, no, té que ser els camarlaies que estiguin més tranquils les mar, la mar.
Bueno, s'espera que aquesta setmana sigui més tranquil·la que la setmana que passada, per tant, doncs tampoc. Vaja, Martí, no
ens sabem.
Va bé, aquesta setmana, però ve una borrasca dijous.
Però ja és final de setmana, per tant, podríem dir que aquesta setmana ve.
Ja veurem com està l'assumpte,
Ho seguirem de prop i ho explicarem, evidentment, però vaja, almenys al principis de setmana no pinta malament.
No, al principis de setmana no pinta malament, pinta que es va treballant. Al matí avui hi ha hagut no gaire saïtó i sardina, però n'hi ha hagut, i anar a Caret, i que hi ha anar a Caret avui, però ja veurem demà que ve com està l'assumpte.
Doncs Martí, moltíssimes gràcies, ens retrobem la setmana vinent i esperem que t'equivoquis i que no faci mal temps dijous, ni divendres, ni...
No és que m'equivoqui, és que no, està previst que entri.
Molt bé, Martí, gràcies.
Bueno, no li diguis bona tarda, perquè cada dirà, no, la tarda és una merda, saps?
No, ell sempre em porta la contrària, sí. O sigui, jo no dic mai res bé, o sigui, encara que faci un sol brillant, ell dirà, no, però per allà hi ha uns núvols, i si jo digués que no, que hi ha núvols, em diria que no, que hi ha sol.
Tot un esperit de contradicció. Gràcies, Isabel, fins després.
Adéu.
Varador 2000 us ha ofert el preu del peix.
Doncs així, posem punt i final al programa d'avui, viatjant fins a la cofradia, en aquest cas d'Arenys de Mar, per conèixer a quin preu s'ha venut el peix, com ha anat la setmana i quines són les expectatives dels dies que queden per endavant. Demà farem el mateix amb una altra cofradia del nostre país. De fet, demà tornarem novament coneixent una dona de mar. Vaja, una dona que salva, a més, moltes vides. És la responsable de salvament marítim a Catalunya. Demà serà amb nosaltres per conèixer la seva vida, la seva feina i el lloc on treballa. Demà, a partir de les 4, tenim una cita aquí, al FAR, al programa Mariner de Catalunya.
Ràdio L'Escala.
La xarxa. que mai no pari, que mai no pari.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
A L'Escala, peix de L'Escala.
Pregunta-li al mar.